Hola, bona tarda a tothom. Gràcies de nou per estar-hi aquí amb nosaltres amb aquests diàlegs de història urbana de la ciutat. El Joan Roca, el director del museu, per raons de feina en aquests moments no pot estar aquí i seré jo la persona que presentarà a l'Ivan Miró. Abans de presentar-lo, com que ell va col·laborar més de molt bueno, d'altres llibres i altres qüestions que jo explicaré abans per de donar-li la paraula, doncs ell va estar participant amb el museu amb l'elaboració d'aquesta guia urbana que es diu, no sé si la coneixen, està baix i es va fer una presentació fa temps i aquest format, que ja en tenim 14, no sé si coneixen, des de la Barcelona Romana, les barraques, a la Diagonal, a l'Aigua, doncs és un format molt curiós, no? No és, la guia urbana és un invent que se'ns va acudir fa uns anys que en un principi semblava fàcil i que després ha sigut molt difícil, però que realment és molt, molt interessant. S'ha de dir que això només val un euro i mig, que ho venen aquí baix a la llibreria del MUBA o a l'entrada del museu, però dintre dels diferents formats en els que treballen en aquest museu, des d'aquests diàlegs, a les xerrades, a les publicacions, a les exposicions, nosaltres pensem que el coneixement de la ciutat, del patrimoni, de la seva història, de les seves qualitats històrico-artístiques és molt important i no n'hi ha ni un sol discurs ni una sola manera de presentar-ho. Igual que hi ha itineraris, igual que hi ha elements per a les escoles, doncs hi ha aquest tipus de format, que és un format específic que reuneix algunes dificultats. Primer, és una cartografia urbana de processos històrics. No sempre és fàcil, sempre és... ell sap que és un problema perquè vam estar mesos i mesos donant-li voltes. Jo penso que per nosaltres va ser, bueno, personalment per mi va ser una descoberta molt i molt interessant, espero que per ells també, però és un, diguéssim, és un tipus de treball que requereix això, d'una banda, doncs això, cartografiar uns fenòmens urbans, d'història, en un territori. Això ja planteja tot un seguit de problemes. Però, a més, requereix també que n'hi hagi unes imatges. Triar les imatges, organitzar-les en el text és complicat. Requereix d'una tesi principal i d'uns relats. Uns relats que han de ser rigorosos. Ningú pensi que pel fet de que això té un format aparentment tan senzill com és una guia, doncs no és un text realment molt estricte, molt rigorós, molt fet sempre per persones realment expertes en la matèria i és una creació nova. Això no és mai, encara que ells hagin publicat llibres o hagin fet articles, no és això, perquè és, diguéssim, tot un conjunt de coses, perquè a més necessita una forma vella, a més és un format tancat, no pot ser més gran que això, és tot el que dona, amb la qual cosa tots els coneixements que n'hi hagin s'han de poder posar aquí i d'aquesta manera, i si vostès miren això, les 13 o 14 guies que en tenim fetes, cadascuna d'elles és diferent, totes tenen un mateix format, però totes són diferents en el plantejament, en la resolució gràfica, en la manera de la disposició de dintre, perquè realment són uns temes els que normalment s'aborden, això, que tenen aquesta qualitat de poder-se normalment doncs, visitar, de poder de ser un element històricament significatiu, de respondre una pregunta, d'intentar estar ben escrits i sobretot molt ben fonamentats i que a més siguin una peça senzilla, barata i a més útil i a ser possible maca, no? Que és el que també ens agrada. No? Ja deia abans que en aquest format difícil, perquè ho és. És més difícil això que un article en una revista. Un article en una revista, doncs, els continguts i després la maquetació. Això intervenen molt més aspectes, el disseny, la grafia, les fotografies, tot és més complex. Però va ser aquesta guia en concret, i com d'altres, però sobretot aquesta, a mi personalment va ser un fenomen molt, molt important, perquè parla, no, d'un instrument molt important en mans de les classes treballadores, de les classes més modestes, de les majories urbanes de la ciutat de Barcelona, sobretot en la importància que va tenir el tema cooperatiu a l'última dècada del segle XIX i el primer terç del segle XX fins a la Guerra Civil. Aquí ens van sortir moltes preguntes amb ells i a nosaltres, no? Doncs per què el moviment cooperatiu era més arrelat a el que serien els antics pobles del pla de la ciutat, que després van ser agregats a Barcelona, perquè al centre de la ciutat, doncs, aquest moviment cooperatiu no semblava tan potent i a què responia, si realment era un instrument fonamental, no? Bé, van ser tot un seguit de preguntes que jo crec que ens vam anar formulant i contestant i que ens va permetre, doncs, això, no? A més de saber, doncs, l'auge del cooperativisme, el paper de que van tenir tan important les cooperatives en l'abastament de la ciutat en els anys de la Guerra Civil, i l'Ivan ja ho explicarà perfectament, però això va permetre un diàleg, no? des del museu, amb preguntes i amb els investigadors que ens donaven respostes, i en aquest sentit va ser llarg, complicat, com ho és sempre, però molt grat i molt amè i molt interessant. No? Jo no dubto que aquest interès l'Ivan ens ho sabrà transmetre ara mateix en la seva xerrada. Només vull dir que l'Ivan Miró Acedo és sociòleg, és un jove sociòleg i un bon sociòleg, que és soci de la Ciutat Invisible, que és una cooperativa amb molta creativitat en tots els seus vessants, i que és un investigador sobre l'economia cooperativista i sobre els moviments socials. Ha coordinat conjuntament amb el Marc Dalmau l'exposició Memòria Cooperativa, el somni de la cooperació social, a l'any 2009, i ha publicat, entre altres títols, el llibre Les cooperatives obreres de Sants, autogestió proletària en un barri de Barcelona, 1870-1939, i ara mateix ha acabat un llibre que es publicarà per Sant Jordi, o sigui que ja en sabem, que es diu Joan Rovira i Marquès, el cooperativisme obrer de tall col·lectivista. I, evidentment, participat en la recerca d'aquesta guia, que a més el museu va tenir molt d'interès en publicar-la precisament l'any passat, que era l'any internacional de les cooperatives, i que també era una manera per part del museu de poder sumar-s'hi, doncs, aquest any, que era important dins del moviment cooperatiu. Res més, dono la paraula a l'Ivan i espero que molt bé.
Molt bé, doncs gràcies als companys i companyes del Museu d'Història per l'oportunitat que ens van donar de fer la guia, i gràcies a totes i tots vosaltres per venir en aquests diàlegs, que esperem que siguin més una conversa que no una... No, intentarem fer unes pinzellades del cooperativisme obrer, però que sigui més un diàleg entre tots i totes. Avui parlarem del cooperativisme obrer genèric, el que va sortir a Catalunya, però també quin paper va jugar en la construcció de la ciutat, no? Perquè a vegades, les poques vegades que s'estudia sobre el cooperativisme obrer, es parla de la dimensió més econòmica, del que va suposar, no?, a nivell del moviment obrer com a moviment socioeconòmic, d'ajuda mútua, de relacions solidàries, de transformació social, però sovint s'oblida, o la història de Barcelona oblida, que el paper fonamental de les xarxes d'ajuda mútua i de cooperació social en la construcció de la ciutat mateixa, no? És a dir, la construcció de la ciutat s'ha construït, diguéssim, per una lògica productiva dominant, la indústria tèxtil, les grans fàbriques, la gran burgesia ha construït ciutat, l'Estat ha construït ciutat, els polítics, els plans urbanístics, les reformes interiors, etc., han construït ciutat, però la gent ha construït ciutat. El moviment obrer ha construït ciutat, i en aquest sentit les cooperatives obreres, durant 70 anys sobretot, van ser unes institucions socioeconòmiques que van articular territorialment la ciutat i la van construir. Van crear un espai públic d'economia social i solidària, van crear un espai públic de relacions fraternals, no? de l'economia de la fraternitat, que es diu, però també van contribuir a generar la pròpia identitat dels barris, en alguns casos. No? En aquella Barcelona, els pobles del Pla de Barcelona que s'agregaven a la ciutat, doncs les cooperatives van jugar un paper important i només cal mirar els noms que, amb què es fundaven, amb què es constituïen, per veure que la identitat popular barcelonina té molt a veure a les cooperatives obreres. No? La lleialtat sencenca, l'antiga del Camp de l'Arpa, la fraternitat de la Barceloneta, la lleialtat de Gràcia, etc. És a dir, inclús la cosmovisió de la ciutat, dels barris, de com s'articula territorialment una ciutat, com es construeix una ciutat en definitiva, doncs pensem que d'alguna forma les cooperatives obreres van generar aquesta ciutat a nivell d'identitat, però també a nivell de relacions econòmiques. És a dir, la pregunta que et referies i que vam estar discutint i que després ja entrarem, per què en els pobles del Pla de Barcelona van sorgir més cooperatives? Doncs per dificultats d'abastiment, no? Perquè el centre de la ciutat quedava lluny, els grans mercats centrals doncs, encara no s'havien ni fundat, els mercats de barris, doncs les cooperatives van articular econòmicament la ciutat d'una forma que l'Estat no ho va fer i que el mercat tampoc. També d'alguna forma van articular la ciutat amb el que serien els serveis públics no estatals. Ara tenim una visió del servei públic, tenim una visió de l'estat del benestar, però les cooperatives obreres, a través del consum, el que van fer és articular una esfera pública d'uns serveis cooperatius comunals, no? Una esfera pública no estatal, d'alguna forma. Tot el seu sistema de pensions, de jubilacions, de prestacions socials, de caixes de resistència, d'escoles, de sanitat, de mutualisme, van crear doncs, unes polítiques socials autogestionades que d'alguna forma l'Estat inclús les sancionarà positivament molt més tard. No? Les cooperatives pagaran jubilacions, per entendre'ns, molt abans que l'Estat pensi en les jubilacions públiques, o pagaran subsidis per l'atur forçós, que es deia en aquella època del 1900, abans que s'instauri doncs, drets socials vinculats a la pèrdua del lloc de treball, etc. És a dir, que les cooperatives obreres van generar la identitat barcelonina popular, però també van generar unes relacions econòmiques urbanes, amb una economia de proximitat, amb una economia molt vinculada al barri, on els socis de les cooperatives eren la gent de les illes de cases més immediates, i per tant una economia social i solidària de proximitat, unes relacions econòmiques basades en la resolució de les necessitats comunitàries, no en les necessitats del mercat capitalista abstracte o de les grans empreses, sinó en la resolució d'aquelles necessitats obreres, no? Alimentació, vestit, subsidis, etc. Doncs van crear una economia territorialitzada, no? Una mica al contrari de la globalització neoliberal, potser, no? Que és l'altre extrem. No? I també van generar una Barcelona de la solidaritat, una Barcelona de les relacions fraternals, de l'ajuda mútua, de la cooperació social, en definitiva. Van crear una esfera pública, urbana, per resoldre totes aquestes qüestions. Per tant, jo crec que la guia, d'alguna forma, a diferència que altres treballs que sí que havien fet de doncs, altres investigacions sobre el cooperativisme, el que jo crec que visualitza molt fàcilment és com les cooperatives construeixen ciutat, que aquest és un debat que teníem. No hem de parlar de les cooperatives, sinó doncs, explicar la història de Barcelona a partir de les cooperatives obreres. Perquè també, com és evident, doncs, tota l'evolució de les mateixes lluites socials que va haver el 1900-1920 van fer que les cooperatives fossin d'una manera o una altra. És a dir, que la història de Barcelona i la història del cooperativisme obrer van molt lligades. Jo volia, abans d'entrar una mica en matèria, doncs, exposar quines són les causes, entenc jo, que aquesta història estigui extremadament invisibilitzada, no? Perquè és una història important, però realment s'està redescobrint ara, no? Potser des de fa 10-15 anys sí que hi ha hagut gent que ha fet monografies o biografies, però a nivell d'entendre com el cooperativisme articula els barris, per exemple, doncs és una cosa que s'està fent ara. No? El primer motiu fonamental és que va ser 1939, o sigui, això com en molts casos d'experiències democratitzadores, polítiques, sindicals, doncs hi ha una cessura, una tabula rasa, els anys d'or del cooperativisme obrer de consum a Barcelona són els anys 30, evidentment doncs, els anys 30, l'any 39 amb la victòria del feixisme, el cooperativisme obrer de consum continua a Barcelona, però ja sense tot el fonament i l'articulació i la densitat econòmica, política i social que havia tingut. No? I els 40 anys de franquisme doncs, evidentment no van ser un escenari propici a que els obrers s'autogestionessin i les obreres les seves necessitats en el contrari. No? Per tant, inclús a nivell acadèmic doncs, hi ha un buit gran perquè no, la memòria cooperativa doncs, va desaparèixer. No? Van continuar algunes cooperatives, però no com a moviment cooperativista, proletari, autogestionari, com tenia als anys 30. Per tant, el primer forat en la memòria són els 40 anys de franquisme, òbviament. Segon forat de la memòria, jo crec que d'alguna forma l'hegemonia neoliberal que inclús articula la democràcia de mercat, és a dir, que s'ha prioritzat doncs un model econòmic que no és el cooperativisme obrer, és l'antagonista. Per tant, i això també ha tingut alguns impactes importants que les facultats d'economia no s'estudiï el cooperativisme obrer com un relat, com una pràctica, com una alternativa econòmica. Això doncs, no s'estudia ni l'històric ni l'actual. No? Per tant, també doncs, l'hegemonia neoliberal jo crec que d'alguna forma ha fet que el cooperativisme estigui soterrat. No? Més motius, jo diria el classisme acadèmic, d'alguna forma també, no? Perquè estem parlant d'un moviment socioeconòmic, és a dir, d'unes pràctiques de cooperació econòmiques, no? El cooperativisme és una pràctica essencialment, però també hi ha un bagatge teòric. Hi ha uns pensadors catalans que s'emmirallen amb els francesos, amb Charles Guit, però també hi ha Ventosa i Roig, hi ha Joan Rovira i Marquès, hi ha infinitat de cooperativistes que creen doctrina cooperativista, no? Què és l'accés de percepció, com es reparteixen els beneficis amb una òptica no capitalista, on han d'anar destinades els resultats de les caixes de resistència, és a dir, hi ha una ciència econòmica cooperativa que pel fet d'haver estat desenvolupada per obrers i obreres, doncs no s'ha vist com un coneixement legitimat d'alguna forma. No? No, això no és una teoria econòmica important, no és un acadèmic en la seva torre d'ivori de la facultat, no? Sinó que són obrers i obreres que fan teoria per resoldre les seves necessitats concretes. Però bueno, hi havia una doctrina cooperativista a nivell teòric i jo crec que d'alguna forma a poc a poc s'haurà d'anar recuperant. Un altre factor de invisibilització, aquest té més a veure amb la història, no? Segurament l'acadèmia als anys 70 va començar a recuperar una història social, no? Que no existia a partir de les grans gestes o de les grans organitzacions polítiques, no? Doncs la història de les vagues, la història dels partits obrers, la història, no? De la CNT, del PUM, dels sindicats, del PSUC, aquesta història es va començar a recuperar, però d'alguna forma el cooperativisme obrer era tan quotidià, tan poc èpic i tan segurament protagonitzat per les dones de la ciutat que d'alguna forma va fer que no passés o no es fixés en el centre d'interès dels estudiosos de l'època. No? També jo crec perquè d'alguna forma cada època, a cada investigació, cada època els investigadors i les investigadores es fixen en allò que les interpel·la. Segurament als anys 70 doncs, les interpel·lava més el sindicalisme. A inicis del segle XXI doncs, que el sindicalisme doncs, té els problemes que té i la gent està pensant més en termes micro de com resoldre les seves necessitats a nivell petit, a nivell barrial, a nivell d'un cert auge del cooperativisme de consum ecològic. Vull dir, tota una sèrie de preocupacions que fan que d'alguna forma la mirada torni a uns temes d'interès que abans havien sigut invisibilitzats. No? És a dir, les memòries, és molt difícil trobar memòries de que algú expliqui doncs, el meu pas per la cooperativa. Sobretot t'explicaran doncs, el meu pas per la guerra, el meu pas per el sindicat, el meu pas per la vaga. Les dones han escrit poques memòries obreres en aquest sentit i això és un fet jo crec que ens indica la debilitat i la potència del cooperativisme obrer. És a dir, que era una experiència, a vegades parlem no, amb els companys que investiguem, la potència revolucionària que tenia doncs, que les comunitats s'autogestionessin les seves necessitats econòmiques bàsiques, consum, habitatge, etc. I doncs, la interiorització tan forta que doncs, de la vida quotidiana mateixa feia que segurament no fossin conscients del que estaven fent. No? Els teòrics, les revistes del moviment, etc. sí, però la gent que anava a comprar a la cooperativa cada dia, l'acte quotidià invisible i poc valorat també perquè segurament afecta a l'esfera de la reproducció social, protagonitzada per les dones i per tant doncs, amb aquesta èpica diguéssim, poc reconeguda, doncs jo crec que són tot d'elements que fan que aquest bagatge no s'hagi reflectit tal com s'han reflectit altres esdeveniments doncs, polítics del moviment obrer, no? Però bé, jo crec que ara sí que estem en un moment en què els petits canvis es veuen necessaris, els canvis personals, la implicació personal en l'economia, el replantejar, fer una crítica a l'economia des de baix, doncs ara en aquest moment totes aquestes invisibilitats reemergeixen i d'alguna forma som capaços de valorar-les, no? El cooperativisme obrer a Barcelona arriba doncs, per diferents factors. Hi ha factors que són en general factors generalitzables a la història del cooperativisme obrer a Catalunya, no? A Catalunya hi ha una sèrie de zones prototípiques com és l'Empordà, com és el Vallès, com és Mataró, Barcelona, és a dir, hi ha una sèrie de nuclis on el cooperativisme penetra a partir de 1850, 60, 70 d'una manera forta. El cooperativisme obrer és present a Europa, a França, als països nòrdics, a Bèlgica, a Alemanya, d'una forma intensa. A l'estat espanyol, en general, és una experiència on tindrà cert pes als països catalans, diguem-ho així, País Valencià, Mallorca, Menorca i en alguns casos el País Basc, però ja molt posterior, cap als anys 30 i amb unes altres característiques, i poca cosa més. És a dir, el cooperativisme obrer abans de la Guerra Civil té força a Catalunya. És a dir, per exemple, la primera federació de cooperatives, el primer congrés de cooperatives que es creu, tot això és 30 anys abans, es fan el Congrés Cooperatiu Català Balear, que és 1898, doncs el primer congrés cooperatiu a l'estat espanyol. El primer congrés espanyol serà 20 o 30 anys més tard, no? Aleshores, marc català de cooperativisme obrer. Factors que expliquen per què penetra aquesta alternativa econòmica. La primera és el grau d'industrialització, que això també té a veure amb per què entra a les zones industrials del nostre país, sobretot vinculat a les grans indústries tèxtils, on hi havia tèxtil, on hi havia fàbriques. Doncs nosaltres, per exemple, a Barcelona és fonamental els casos de Sants i Poblenou, per exemple, no? Que són els dos grans pols industrials del 19. Evidentment on hi havia fàbriques i on la proletarització transformava les condicions de vida de la gent i feia doncs, necessària inventar noves formes de solidaritat social, no? Que ja no eren les dels camperols ni les dels menestrals, etc., sinó les dels proletaris, no? Que com deien eren els que ho produïen tot i no tenien res. Doncs, on hi ha fàbriques, evidentment, generava cooperativisme de consum. Després explicarem una mica l'evolució entre el cooperativisme de consum i el de producció. Cooperatives de consum, és a dir, suprim intermediaris. No? L'idea de doncs, no haver d'anar al botiguer, intentar abaratir aliments i tenir aliments en condicions. No? Diguéssim, guanyar la via del salari, si el patró expropiava el salari, el botiguer expropiava el salari per la via del consum, doncs suprim intermediaris i aconseguir aliments en condicions. L'altre factor, a part de la situació industrial, que nosaltres entenem que d'alguna forma és interessant posar de relleu, és tot el ferment de certes tradicions polítiques i ideològiques, no? En aquest cas la qüestió del republicanisme federal és important, és a dir, allà on hi ha nuclis de republicanisme federal, posteriorment surt cooperativisme, no? I són personatges com en Fernando Garrido o el Joan Tutau, que són republicans federals, els que primer comencen a escriure sobre cooperativisme. Crec que la primera vegada que surt per la paraula cooperativa a Catalunya és el 1862, és un republicà federal que l'escriu. I on hi ha republicans federals surten cooperatives, no? Per les seves idees de descentralització, d'igualtat, de solidaritat obrera, no? D'alguna forma, inclús abans que aparegui l'anarquisme, doncs, els republicans federals introdueixen el cooperativisme. Allà on el socialisme utòpic també arriba, doncs, totes les idees de Fourier, Cabet, Owen, per exemple, és molt important, doncs, tots aquells obrers que tenen influències del socialisme utòpic, del republicanisme federal, doncs, creen cooperatives. No? Això passa doncs, a Figueres, l'Empordà, no? Joan Tutau, Abdó Terrades, tots els amics de Narcís Monturiol, tots aquests personatges doncs, diguéssim, són procooperativistes. No? Doncs a Figueres hi haurà republicans federals i hi haurà cooperativisme, a la Barceloneta hi haurà republicans federals com en Josep Torrelles que fundarà la Fraternitat, a Gràcia hi ha republicans federals com en Rocco i Galés, que serà el, doncs, crea la propagadora del treball, no? Que és una de les primeres cooperatives obreres de Barcelona. És a dir, aquest vincle entre certes tradicions emancipatòries polítiques doncs fan que el cooperativisme arreli. L'altra qüestió que comentàvem, que tenia ja un pes més barceloní, era la qüestió de per què surten cooperatives, a on, no? Quin és el motiu de que s'ubiquin. Mirem el mapa del any 1880-90 i les cooperatives es desenvolupen en espais perifèrics de la incipient metròpolis barcelonina, no? És a dir, Poblenou és un pol dels més importants, el Clot, la Barceloneta, Gràcia, Sants, aquests són els cinc grans nuclis de desenvolupament del cooperativisme obrer, però també hi haurà cooperatives a Horta, no? Que també és un barri obrer, la Vanguardia Obrera d'Horta, que encara està avui l'edifici, doncs surt a Horta. El Poble Sec en surt alguna, en sortiran a Sant Andreu, per exemple, no? Al voltant també de les grans fàbriques de l'època, la Confiança Andreuenca, la cooperativa Andreuenca, no? Doncs tots aquests barris que són industrials, obrers, que tenen certes idees de republicanisme federal o de socialisme utòpic i que a més doncs, estan allunyats del centre barceloní, dels grans abastiments, dels mercats i que han de comprar doncs, alimentació en els botiguers de barri, que són aquella gent que en aquella època venia les coses que no feien el pes o que donava el gat per llebre, per entendre'ns, doncs tots aquests motius fan que també sorgeixin a les cooperatives a les perifèries. És cert que les cooperatives obreres de consum, a mesura que la seva història, la seva maduració vagi desenvolupant-se, crearan sucursals al centre de la ciutat. Però això ja serà als anys de la República. Una de les preguntes que ens fem és per què el Raval, per exemple, o Sant Pere, que eren barris que també de composició obrera, doncs no havien sortit tantes, no? Bueno, n'havien sortit algunes, al barri de Sant Pere hi havia el Centre Obrer Aragonès, tenia una cooperativa de consum, al carrer Sant Pere més baix 55. I el Raval, per exemple, doncs manteníem que com sempre ha estat un aparador del moviment obrer de la ciutat, és a dir, hi havia locals sindicals, hi havia els Ateneus, hi havia una organització obrera més de combat, però no tant doncs una institució com la cooperativa que exigia una certa estabilitat en la vida, és a dir, el soci, un obrer que està un dia en un barri, un dia un altre en unes fàbriques, no es fa d'una cooperativa de consum, es farà d'un sindicat per combatre, però no té aquella estabilitat, no té que faci que d'alguna forma doncs vagi a la cooperativa de consum, no? Però bueno, aquests són alguns elements que en tot cas doncs, també s'han d'anar treballant més. Ara estem investigant Poblenou, segurament seria interessant veure doncs, quan haguem estudiat més els barris proletaris per excel·lència, doncs, anar a veure què passava al centre de la ciutat. No? Amb aquestes grans explicacions doncs, dels motius econòmics, productius, la indústria, els polítics, no? les idees, la territorialització, el que és cert és que les cooperatives obreres doncs, són una institució obrera que primer neix una mica de la intuïció, és a dir, de la necessitat. No? No, les teoritzacions vindran després i en un primer moment, això ho hem trobat en moltes cooperatives que són fundades per antics membres d'aquestes organitzacions, existeixen les societats de resistència. És a dir, abans de la cooperativa obrera, que és aquella entitat que es dedica a mancomunar la capacitat de compra en el consum, existeix la societat de resistència. El 1844, 1850, 1855, no? Les societats de resistència a Barcelona són importants. De fet, la primera vaga general de la ciutat es fa perquè es prohibeixen les societats de resistència. No? És un organisme obrer híbrid. Feia lluita contra el patró, feia la caixa de resistència, cobria doncs, la solidaritat en casos de malaltia. La societat de resistència era una forma, diguéssim, híbrida, flexible, de solidaritat obrera, però no era la institució que sortirà després. De les societats de resistència sortiran dos grans tradicions obreres, que és el sindicat i la cooperativa. És a dir, aquestes dues fórmules més acabades, aquestes dues institucions més acabades de lluita en l'avantguàrdia productiva i de lluita a la rereguarda reproductiva, no, que és la cooperativa de consum, doncs neixen d'alguna forma de la mateixa matriu, que és la societat obrera de resistència. En això trobem molts casos de gent fundadora de cooperatives obreres de consum que són membres de les societats de resistència del seu territori, no? Doncs dels paletes de Sants, dels teixidors de Sants, de gent de societats de resistència. No? Una mica per analitzar aquests 70 anys de cooperativisme obrer barceloní, nosaltres ens hem basat una mica en els treballs d'Albert Pérez Baró, que és un d'aquests les excepcions meritòries que sí que recuperen la història i la guarden, no? Que és un senyor que va participar en l'elaboració del decret de col·lectivitzacions del 36, després es va exiliar, va tornar als anys 50, i ell va ser dels que va recuperar la premsa obrera, el cooperativista, els documents, els estatuts, és a dir, d'aquelles poques persones que als anys 50, en els anys foscos, una mica de la postguerra, doncs va poder recuperar aquesta memòria. No? Doncs Albert Pérez Baró feia una sèrie d'etapes que jo crec que són vàlides, es poden discutir, però a nosaltres ens han servit per veure els grans canvis que fan les cooperatives obreres de consum a la ciutat. La primera etapa és l'etapa fundacional, els pioners, no? Són gent, diguéssim, que ha begut de les cooperatives pioneres d'Anglaterra, bàsicament, dels pioners de Rochdale, que és 1844, no? La primera cooperativa obrera de consum que es funda a Europa moderna. Doncs aquests pioners són a partir del Tutau, a partir de Garrido, a partir de les idees que arriben, de les noves idees sobre cooperació, doncs és la primera etapa del cooperativisme obrer de consum, que és una etapa molt, molt lenta, molt plena de debats, amb moltes discussions amb la resta del moviment obrer, si s'ha de prioritzar la revolució, la propaganda per la revolució, s'ha de prioritzar el cooperativisme, el Congrés Obrer de 1870, tenen discussions amb els internacionalistes, no? Amb la gent més anarquista, és un moment també de clarificació, de veure quines eines han de resoldre la proletarització de grans capes populars barcelonines. No? En aquesta primera etapa, és una etapa modesta, normalment s'ajunten 15 persones en un barri, no? A Poble Nou s'ajunten 15 en 3 o 4 carrers, s'ajunten 15 a la Barceloneta, a Sants, lloguen locals, uns baixos normalment, i comencen doncs, comprant un bocoi de vi, un altre d'oli i un sac de poques coses. És a dir, comença per l'alimentació més elemental, posant diners cada setmana, i amb això van creant, diguéssim, una sèrie de capitals col·lectius que els hi permet anar mancomunant la seva capacitat de compra. Però són anys en què, diguéssim, que no, el cooperativisme no té un arrelament important dintre dels treballadors i treballadores catalanes. Són anys en què poden estar 15 socis en una cooperativa de consum durant 20 anys, és a dir, una velocitat que ara, avui en dia, que volem tots els canvis ràpids i immediats, doncs se'ns fa estrany, però gent perseverant i durant 10 o 15 anys eren 10 socis, no?, consumint. Durant aquesta primera etapa, les cooperatives no tenen un plantejament a vegades molt transformador, és a dir, això és un debat potent que es donarà posteriorment entre les cooperatives individuals i les col·lectivistes. No? Les cooperatives individuals són aquelles cooperatives que es va comprant durant tot l'any i amb l'excés de percepció, que és allò que no se li paga al burgès comerciant, doncs a final d'any s'ho reparteixen, per exemple. No? Les cooperatives primeres fan això, no? Consumeixen i a final d'any es reparteixen els excedents, i etc. No? Això és un model que els teòrics del moviment, que ja estan segurament més vinculats a corrents socialistes, com és en Joan Sales Anton, són la gent que comença a fer les organitzacions a intentar coordinar totes aquestes petites experiències, no? El 1898, les primeres revistes, la revista cooperativa catalana, és gent que comença a dir, bueno, tenim una eina interessant de solidaritat obrera, el que hem d'aconseguir és que pugui esdevenir una eina també de transformació social, no només per pal·liar les necessitats immediates, sinó per tal de transformar una mica les relacions econòmiques. No? I a partir d'aquí es comencen a generar debats sobre les cooperatives més col·lectivistes. No? Llavors tenen aquests debats, el 1900 estan en aquests debats. Una cooperativa col·lectivista el que farà és que si hi ha beneficis, si hi ha excedents, doncs destinarà una part a escola, destinarà una part a prestacions socials, destinarà una part a jubilacions, a baixes per malaltia, orfandat, viudetats, subsidis per atur forçós, no? És a dir, tota una sèrie de mecanismes de previsió social que després s'articularan amb el mutualisme, però en aquells moments aquest debat entre les cooperatives individuals i col·lectives es dona en aquesta primera etapa. De fet, molts estatuts el 1910, 1915 són canviats i moltes cooperatives es passen a ser col·lectivistes, no? Però, com us deia, aquests anys a la ciutat el cooperativisme obrer no té massa predicació. Són anys en què hi ha la vaga general, 1902, anys en què hi ha una altra vaga general revolucionària, que és la Setmana Tràgica, en què es funda la CNT, és a dir, el proletariat barceloní està per uns altres temes, és a dir, està per fer la revolució social en els seus casos més, com seria el naixent anarcosindicalisme, o amb altres postures, diguéssim, més de reforma, amb altres corrents, però està pensant més en aquestes grans transformacions socials que, per altra banda, la situació feia urgents, no? Però i el cooperativisme doncs no era una alternativa massa predicació. Aquí és quan la història de la ciutat d'alguna forma juga un paper important. A vegades la ciutat també és un protagonista, no? I en aquest cas, doncs, per nosaltres ha sigut doncs un fet rellevant, un descobriment important, la referència que fan moltes cooperatives obreres de diferents barris, doncs des de Poblenou, Sants, Horta o la Barceloneta, a dir que hi ha un moment que fa històric a la història de la ciutat que fa que hi hagi un gir gairebé copernicà amb aquesta minorització del cooperativisme obrer, que no és altra que la vaga de la Canadenca. La vaga de la Canadenca, com sabeu, es gesta després de la creació dels sindicats únics, de la CNT, no? Que passen de ser sindicats més d'ofici, més petits, més febles, que fan moltes vagues però que no en guanyen mai, per entendre'ns, a un sindicat per rams d'industrials, no? Que ja té una potència sindical de contrapoder obrer fort. Doncs la vaga de la Canadenca, la vaga on es guanyen les 8 hores per primer cop a l'estat espanyol, és resposta per part de la Federació Patronal Barcelonina, pels burgesos barcelonins, amb un lockout de 4 mesos. És a dir, que tanquen les fàbriques barcelonines per destruir l'organització obrera que ha triomfat a la vaga de la Canadenca. Clar, imaginem-nos què significa, si ara ja anem una mica fluixos d'estalvis, què significa als anys 20 per als proletaris i proletàries barcelonines, doncs que durant 4 mesos hi hagi doncs 200.000 treballadors sense sou setmanal, no? És en aquell moment, d'alguna forma, en què el prestigi moral de les cooperatives s'incrementa, doncs, perquè es veu que és una eina a partir de la seva pràctica, no? Durant tot aquell període, des de 1915 fins a 1919, les cooperatives ja estan una mica donant corda a les vagues, no? Ja, per exemple, no compren productes allà en els sectors on s'està fent vaga, no? Evidentment, però també doncs acullen els infants de les vaguistes en alguns casos, o ofereixen els productes a crèdit, o donen bons, etc. És a dir, desenvolupen una sèrie de mecanismes de solidaritat obrera, creen la rereguarda, que el conflicte de classes, la duresa del conflicte de classes a vegades no té prevista, no? Doncs la rereguarda la creen les cooperatives obreres. I a partir d'aquí, a partir de 1920, doncs les cooperatives creixen i d'alguna forma creix el seu prestigi social, no només el seu prestigi, sinó el seu nombre d'associats, la seva massa social doncs fa un salt important. Doncs ja no seran 25, ja seran 300, ja seran, hi ha un canvi important. 1920, moltes cooperatives entren en crisi perquè han anat durant aquests temps doncs servint aliments als obrers en vaga, la Federació Anterior de Cooperatives entra en crisi, i vull dir que la pròpia conflictivitat social tensiona el moviment de tal forma que el posen en contradicció, però el que fa és créixer, no? 1920, per tant, és una nova sobre, un nou escenari en el cooperativisme obrer de consum. Creix la massa social, és a dir, totes les cooperatives passen a tenir doncs com a mínim 150 o 200 socis. És una època en què ja han acumulat capital social, porten 20 anys segurament funcionant, i és la dècada en què edifiquen els edificis propis, és a dir, aquest patrimoni cooperatiu, que si després voleu entrarem a parlar què passa amb el patrimoni cooperatiu avui, doncs els grans edificis del patrimoni cooperatiu, que són edificis fantàstics, no? Que quan els veiem semblen edificis fets per burgesos, doncs no, són edificis fets per proletaris els diumenges i amb arquitectes propers, però fets des de l'autogestió, doncs són edificats als anys 20, no? La Fraternitat, la Lleialtat Sansenca, les grans teixidors a mà, la Lleialtat de Gràcies, i passen ja de tenir aquells locals en lloguer a tenir edificis propis, no? Edificis amb diverses plantes, edificis que resolguin les seves necessitats. Això també és un debat, perquè veiem, no? Algunes discussions, no? Diu, el cooperativisme barceloní té el mal de la pedra, no? En lloc de destinar diners en fer obres socials i en incrementar la capacitat de resistència obrera, vol també tenir la seva representació com a subjecte social a la ciutat a través de l'edifici, no? Que és una característica molt burgesa, doncs hi ha aquestes discussions. Però bé, en tot cas, als anys 20 hi ha això, hi ha una massa social important, hi ha uns edificis propis i hi ha una sèrie de qüestions noves que també estan vinculades amb la història del moviment obrer, perquè durant els anys 20, durant la dictadura Primo de Rivera, el pistolerisme, hi ha una repressió important al sindicalisme, la il·legalització, el tancament dels locals sindicals. Les cooperatives obreres són neutrals políticament, és a dir, volen abolir el capitalisme però són neutrals, que és una cosa que fa una mica de, no? Vull dir que és una neutralitat bastant característica, és a dir, no es posen en quina família obrera són, si són anarquistes, socialistes, republicanes, republicanes radicals, les ruxistes, hi ha de tot, és a dir, la cooperativa obrera és una gran casa obrera del barri on hi ha totes les tendències polítiques, però quan una vegada s'entra la cooperativa, la política queda fora, és a dir, allà només es fa economia i solidaritat social, no? Per tant, durant els anys 20 no reben una repressió tan forta com el moviment obrer més explícitament polític, i això fa que molts treballadors i treballadores doncs vagin a les cooperatives obreres per, com a espai natural, no? Hem trobat doncs a través d'algunes en l'avantguàrdia mateix, vull dir, alguns assalts a cooperatives que es fan per seguint les reunions sindicals, és a dir, que els sindicats es reuneixen a les cooperatives durant la dictadura Primo de Rivera, no? I totes aquestes circumstàncies el que fan és que les cooperatives vegin amb cor d'abordar una sèrie de necessitats que fins aleshores no podien, és a dir, l'escola és una realitat, l'escola cooperativa és una realitat que apareix als anys 20. Abans sí que hi ha algunes cooperatives que paguen els fills dels seus associats l'escola, en escoles properes, del barri, etc., però a partir dels anys 20 ja creen doncs, la sala principal, el primer pis és l'escola. No? Escoles mixtes, escoles laiques, escoles que doncs, promouen molt la sortida a la natura, etc. No? Doncs això és un element que es desenvolupa als anys 20. Què més es desenvolupa als anys 20? Ja no només és la qüestió crematística, l'econòmica, la necessitat econòmica, sinó que ja es generen tots els grups culturals cooperatistes, no? Als anys 20, el teatre, l'esperanto, les corals, o sigui, tot es passa ja de la solidaritat més dura a nivell econòmic a l'expressió de la subjectivitat obrera en el seu sentit més ampli, no? La creació del món obrer, simbòlic, no només material, però també simbòlic, és a dir, durant els anys 20, les cooperatives obreres barcelonines són centres culturals de primer ordre per les barriades obreres, unes barriades que no tenen accés a aquest tipus de serveis culturals, no? Doncs és l'autogestió de la cultura, es fa en els ateneus, però també es fa a les cooperatives obreres, no? Aleshores, doncs hi ha una sèrie d'elements que ens indiquen que la relació dintre les cooperatives és més complexa i és, diguéssim, més rica. Hi ha intents de convertir-se en moviment de masses, no? Així com els sindicats són moviments de masses, les cooperatives encara no havien sigut. S'intensifica molt la propaganda, es comença a celebrar a partir de 1923 el Dia del Cooperativisme a tot el món, no? el primer cap de setmana de juliol. Doncs l'any 24 a Barcelona a totes les cooperatives ja celebren el Dia del Cooperativisme. I d'alguna forma doncs, van fent doncs, propaganda a una escala petita que es va incrementant, i al final doncs, fan actes importants, doncs, a Montjuïc, l'any 26, doncs, es reuneixen no sé, milers de cooperativistes, a la plaça de Braus de les Arenes doncs, també hi ha 40.000 cooperativistes, i tota aquesta, doncs, fa tota una sèrie d'intentar convertir el cooperativisme en un moviment socioeconòmic real, no? I bueno, això s'anirà incrementant sobretot als anys de la República, en què Francesc Macià doncs, inaugurarà el Dia del Cooperativisme a l'estadi a Montjuïc, no? Doncs, això ve dels anys 20. També doncs, intentaran fer experiències curioses com participar en la fira de l'any 29, de la fira de Barcelona, de la fira internacional de l'any 29. Doncs el cooperativisme també intenta mostrar la seva alternativa econòmica en un context que és un context d'innovació capitalista dura. Doncs ells també ho van intentar, van tenir molts problemes. Al final els hi van deixar un raconet, un stand, no? Però bueno, ells intentaven no només exposar productes, sinó també la filosofia. No? Intentaven d'alguna forma arribar a altres sectors socials que fins aleshores no arribaven. Molts cooperativistes barcelonins van anar també a Bèlgica, a una exposició internacional del cooperativisme, l'any 24, és a dir, hi ha tota una sèrie d'elements que ens indiquen que hi ha un moviment socioeconòmic, que ja no són les petites experiències localitzades als barris, sinó que s'han coordinat, ja tenen mitjans de comunicació propis, tenen grups culturals cooperatius compartits, escoles, etc. I tot això, diguéssim, d'alguna forma va avançant. Nosaltres interpretem que aquells anys són els anys de la maduració autònoma del moviment, no? D'alguna forma. Vull dir, ningú els ajuda perquè encara estan amb la llei d'associacions de 1887, que és una llei que no reconeix específicament el cooperativisme obrer, però que les protegeix d'alguna forma, no? Però no reben massa ajuda i de fet doncs, reben molts problemes durant els homes de la dictadura de Primo de Rivera, les unions monàrquiques, etc., són els comerciants i per tant no els interessa massa que es desenvolupi el cooperativisme. Següent etapa que tots i totes us imaginareu, república. No? L'any 31, evidentment, hi ha un canvi de marc social, marc jurídic, marc polític, marc mental, de llibertats, d'emancipació, de participació social. I aquí hi ha diferents elements a destacar. Hi ha les primeres lleis cooperatives de la història de l'estat espanyol, que són lleis importants perquè regulen i promouen l'economia social i solidària. De fet, hi ha la llei espanyola, la llei important per nosaltres és la del 34, que és una llei de bases de cooperació, que la redacta Ventosa i Roig, és una llei que es considera de les primeres lleis d'economia social i solidària d'Europa. Aquesta llei d'alguna forma reconeix la feina de les cooperatives, també promou que un model cooperatiu concret, és a dir, promou que les cooperatives s'hagin de fusionar, moltes, no? Perquè diu que les cooperatives de consum han de tenir 200 socis, com a mínim, és a dir, intenta que no siguin les petites cooperatives febles, perquè el capitalisme ja no és el mateix el botiguer de 1870 que el capitalisme dels anys 30, és a dir, tota la distribució comercial ja s'ha perfeccionat, el capitalisme ha millorat i la petita cooperativa obrera doncs, ja té més problemes per fer front com a alternativa econòmica. Això és un tema, pensem, interessant. Durant els anys 30 hi ha tota una sèrie de debats que són vinculats, entenem, al canvi de model econòmic capitalista. Les cooperatives defensen la cooperativa única, que li comencen a dir, és a dir, que no hi hagi 300.000 cooperatives petites, fragmentades i escampades pels territoris, sinó que es vagin unificant, que cada poble hi hagi una cooperativa obrera de consum, que cada barri hi hagi una cooperativa obrera de consum i que aquesta cooperativa tingui els seus serveis centrals, les seues cooperatives de producció, els seus magatzems, tot unificat, diguéssim, per fer front al nou capitalisme. No? Doncs aquest debat sobre la cooperativa única es dona durant els anys 20, però sobretot als anys 30. Després veurem com ho acaben de resoldre. L'altra novetat important d'aquesta etapa és la qüestió de les cooperatives de producció. Això és un debat vell entre cooperativistes perquè hi ha cooperatives de producció des de 1890 i abans i tot. La Redemptora, per exemple, de Sants, una rajolera, hi ha cooperatives de producció, però no n'hi ha moltes, no n'hi ha moltes. I això que malgrat tot doncs, podia semblar que era el cooperativisme predominant. Però el cooperativisme de consum, els cooperativistes clàssics, interpretaven que no s'havien de crear cooperatives de producció autònomes, perquè això feia que una sèrie d'obrers haguessin de competir amb el mercat. El que s'havia de fer, segons ells, era que les cooperatives de consum s'associessin i creessin cooperatives de segon grau que abastissin a les cooperatives de consum, és a dir, al mercat social. És a dir, ja no anar a lluitar per la competència del capitalisme, sinó resoldre les necessitats organitzades en les cooperatives de consum. Llavors, durant aquesta explicació de fons, una mica, i també perquè és més barat fer una cooperativa de consum que de producció, per la qual durant 30, 40 anys, 50 anys no hi ha un moviment de cooperativisme de producció. Durant la República canvia, hi ha una llei que afavoreix aquesta qüestió, hi ha la crisi del 29, del crac del 29, la crisi de les indústries de barcelonines, la ressaca de l'exposició internacional del 29, doncs també hi ha una situació de crisi, la República és un règim que viu en un context de crisi econòmica i comença a haver cooperatives, diguéssim, d'obrers que cooperativitzen empreses als anys 30, sobretot vidrieres, sobretot arts gràfiques, però també hi ha intents de camiseries, hi ha ràdios, és a dir, que es diversifica enormement el que és el cooperativisme, no? Ja passa a ser, diguéssim, la segona fase del cooperativisme de producció. Hi ha cooperativisme de producció autònom i hi ha cooperativisme de producció de segon grau. Al carrer Aurora han obert una fàbrica de pastes per sopa, no? Que abasté 40 cooperatives, creen una fàbrica al carrer Aurora per abastir-se de pastes per sopa. Al carrer Londres, a diversos carrers, es crea doncs, la indústria d'aigües carbòniques. Al carrer a Sants, Hostafrancs, es crea una fàbrica de xocolata, per exemple, xocolata popular, que després es dirà xocolata de productes COP, no? Quan s'unifiquin. Que són doncs, bueno, aquesta fàbrica de xocolata fa uns anuncis bastant interessants que és cooperador, no compres esa droga almibarada que te vende el capitalismo, compra xocolates Cop, no? Vull dir que inclús amb la publicitat es nota que aquest canvi d'aquesta consciència. Doncs van creant petites indústries que van abastint a les cooperatives de consum. Això és durant els anys 30. No? Abans això era impensable. D'alguna forma no hi havia la maduresa organitzativa suficient ni el recolzament legal. Intenten fer cooperatives de transports des de Barcelona fins a Mataró, la Llevantina, una cooperativa d'autobusos, això se'ls hi prohibeix, vull dir, hi ha problemes. No? Es consoliden unes de les experiències de producció més bàsiques i més interessants, com és tota la qüestió dels forns cooperatius. És a dir, des de 1913 doncs, van sortint forns, primer a Gràcia, a Sants, a Poblenou, doncs, al final hi ha un 5 o 6 forns cooperatius importants, és a dir, totes les cooperatives del barri creen un forn cooperatiu, col·lectiu, que pot produir doncs, 14.000 quilos de pa a la setmana, és a dir, que ja té un volum important. La qüestió de les farmàcies cooperatives que s'han anat desenvolupant durant tots aquells anys doncs, ha tingut problemes, algunes s'han consolidat, altres no, no? Doncs, farmàcies, igual que amb l'alimentació, una farmàcia cooperativa el que pretén és mancomunar la capacitat de compra dels medicaments amb una farmàcia pròpia, autogestionada, vinculada a les mutualitats, és a dir, durant els anys 30 el món cooperatiu ja és, diguéssim, una realitat polièdrica i madura, amb un recolzament institucional i amb unes coordinacions importants. Es crea la Confederació de Cooperatives de Catalunya, s'intenta crear una cooperativa central de compres per poder abastir les cooperatives de Barcelona dels sindicats agrícoles de Tarragona, és a dir, hi ha una sèrie d'elements importants. Febleses que tenia el moviment, que també són d'alguna forma intentades solventades en aquell temps. La participació de les dones. És a dir, la dona en la cooperativa obrera de consum és la que va comprar cada setmana, però durant 50 anys no pot participar en les juntes, no té drets polítics, no té drets diguéssim, de ciutadania dintre de les cooperatives obreres. No? I aquesta contradicció és als anys 20 que es comença a discutir i als anys 30, amb tota la situació doncs, que ha canviat la posició social de la dona, es va generant un moviment femení feminista, això seria una discussió, perquè elles en alguns casos s'escriuen com a agrupació feminista de propaganda cooperativa o a vegades femení, bueno, doncs van generant lluites internes dintre les cooperatives de conscienciació, primer comencen a Badalona, la Moral, però van generant grups de dones a les cooperatives a tot Barcelona, no? I doncs, a totes les grans cooperatives de consum hi ha grups de dones. Diguéssim, el seu referent moral és Miquela Chalmeta, que aquesta és una dona que hem intentat rescatar la seva memòria, és una socialista feminista anticlerical d'aquestes que saltava botigues durant els motins del pa del 1918, una dona que té un prestigi important ja als anys 30, que és l'àvia de les dones cooperativistes de Barcelona dels 1930, la seva filla, l'Empar Coloma, és a dir, hi ha una sèrie de dones, la Dolors Abelló, hi ha una sèrie de dones que diuen s'ha acabat, aquesta és una contradicció flagrant. Hi ha alguns cooperativistes que a la premsa també fan articles a favor de la plena igualtat de les dones en les cooperatives. Hi ha resistències també, no? Hi ha, doncs, evidentment hi ha resistències per part de cooperadors que no volen repartir el poder, però evidentment això és va caient pel seu propi pes i d'alguna forma algunes cooperatives comencen a canviar els seus estatuts perquè durant molts anys la dona podia ser sòcia simplement sempre quan fos la vídua o fos l'esposa o fos la, però ella sola no podia fer-ho. No? També algunes cooperatives doncs, havies de ser casat, és a dir, tenien unes contradiccions importants a nivell social, però bueno, m'imagino que les van haver de resoldre la gent de l'època, tampoc nosaltres podem dir si eren justes o injustes. Jo crec que va ser un factor de modernització que si no s'hagués fet doncs, el cooperativisme hauria quedat com una cosa anacrònica del segle XIX i per tant jo crec que va ser positiu com una democratització de les cooperatives. Tot això va passar als anys 30. Val? Per tant, ja tenim un moviment que d'alguna forma articula doncs unes pràctiques econòmiques no generalitzades, evidentment, però sí que ja tenen un pes important. Quan vam fer la guia de Barcelona vam tenir una discussió. Volíem fer un mapa en un any concret de posar totes les cooperatives que hi havia en aquell moment. Aleshores hem dit, bueno, anem a posar un any que no sigui sobredimensionat pels esdeveniments històrics, és a dir, no anem a posar 1936 ni 1937, anem a posar algun any abans, per tal de veure realment com amb una normalitat democràtica, amb una normalitat civil, no amb una revolució en marxa, amb una guerra, etc., les cooperatives tenien una presència territorial i un pes important. Llavors vam triar el 1935, hem trobat una seixantena de cooperatives, que estaven en marxa en aquella època Ens en faltarà alguna, segurament, jo ja en sé d'una que falta, però bueno, segona edició. Però bueno, l'any 35 doncs, les cooperatives, ja hi ha una seixantena de cooperatives bastant consolidades a tots els barris obrers de Barcelona, al centre de la ciutat. Les cooperatives tenen 200, 300, 400, 500, algunes com la Flor de Maig, que és la gran cooperativa barcelonina, tenen 1.200 famílies associades. Pau Justícia de Poblenou també té doncs, 900 famílies, és a dir que ja, bueno, podríem fer uns no sé, s'haurien de fer uns càlculs una mica de veure com el volum, doncs ja són desenes de milers de famílies que estan articulant el seu consum a través de les cooperatives. És interessant perquè, ara que parlo de Pau i Justícia, doncs també l'element de d'on s'abastien aquestes cooperatives, d'on treien els aliments les cooperatives. A part d'algunes produccions que feien específicament per les seves cooperatives, com la xocolata, la pasta per sopa, les gasoses, etc., doncs d'on provenien aquest abastiment alimentari. No? I fa poc hem conegut un senyor gran que era l'administrador de Pau Justícia i ens va estar explicant tota la radiografia dels abastiments dels aliments de Pau Justícia, que eren unes grans cooperatives barcelonines, i realment doncs, aquesta tenia una intercooperació bastant important amb cooperatives del camp, no? L'arròs, els productes, les conserves, etc. És a dir, intentaven que tot fos de cooperatives, de producció de l'Ebre, de l'Empordà, d'Aragó, és a dir, que aquest era un element que jo crec que està pendent d'investigar, però bueno, és important saber que no era un bolet aïllat la cooperativa de consum, sinó que formava part d'una xarxa d'intercooperació obrera, autogestionada i fora del mercat. No? 1935-1936. Evidentment, la darrera etapa d'aquesta primigènia etapa, no? Després podíem parlar de què passava sota el franquisme o amb la democràcia, però de l'etapa d'or del cooperativisme barceloní i català, doncs evidentment és trastocat fonamentalment amb el cop d'estat feixista, amb la guerra que s'enceta i amb la revolució social que també s'enceta als carrers de Barcelona. Què passa en un primer moment? Què fan les cooperatives obreres de consum el 19 de juliol? Doncs evidentment tornen a fer el que van fer durant la vaga de la canadenca. És a dir, obren tota la seva producció, acaben la xocolata, acaben el cafè, els forns cooperatius estan treballant a tope i ells mateixos doncs, en els textos expliquen com es buiden les cooperatives obreres de consum per abastir la gent que està lluitant als carrers de Barcelona. Durant aquells 3 dies de combats contra el feixisme, contra el cop militar, doncs les cooperatives obreres fan el seu paperet discret de darrera guarda, però és important. Vull dir, si no hi ha menjar, no hi ha combats. No? Per tant, no és banal. Després, però, hi ha un període complicat per les cooperatives obreres de consum. En primer lloc, perquè no tenen una representació política en la revolució, no són un sindicat, no són un partit obrer, no són Esquerra Republicana, ni el PSUC, ni la UGT, ni la CNT. Hi ha gent de tots aquests partits i sindicats dintre les cooperatives, però no hi ha un braç armat cooperativista, per exemple, no? Que això fa que a vegades el poder durant aquells mesos es va orientar molt en funció de la força, no? Guerra i revolució, i per tant les cooperatives comencen a tenir un paper una mica minoritzat per part de la nova situació revolucionària. Per altra banda, també hi ha un procés revolucionari de col·lectivitzacions, les cooperatives, la indústria és col·lectivitzada, però també hi ha alguns intents de col·lectivitzar cooperatives de consum, que és una situació que ells els desborden ideològicament i mentalment, no trobes els textos i com voleu col·lectivitzar coses que ja són col·lectives, no? Feu-vos socis, no? Tenen escrits bastant... Però bueno, la situació és una situació, doncs, a l'Hospitalet s'assalta alguna cooperativa, a Sants s'assalta un forn de pa d'una cooperativa, i bueno, aquesta situació d'alguna forma es resol, Lluís Companys la Generalitat fa un decret determinant el caràcter col·lectiu de les cooperatives de consum. Amb les cooperatives de producció hi ha alguns elements estranys perquè molts propietaris que no volen que siguin col·lectivitzades fan cooperatives de producció a partir del 19 de juliol. Després hi haurà d'haver decrets que diguin no, totes les cooperatives que s'han creat després del 19 de juliol no valen, no? Han de ser, etc. Però hi ha una situació, diguéssim, d'incertesa. La cooperativa ha passat de ser la institució obrera econòmica més avantguardista, més igualitarista, a poder ser la més conservadora durant la revolució. Per tant, hi ha un gir important i també hi ha diferents concepcions de, del que ha de ser la transformació econòmica, la revolució, hi ha revolucionaris en les cooperatives, hi ha gent que li fa por perdre una mica el xiringuito, hi ha de tot a dintre les cooperatives. En tot cas, això genera diferents coses. Una és la unificació de totes les cooperatives barcelonines. El novembre de 1936, aquest vell debat de la cooperativa única, la força dels esdeveniments fa que d'alguna forma totes les cooperatives entenguin, siguin els més avançats, siguin els més porucs, que s'han d'unificar les cooperatives barcelonines. I es crea la Unió de Cooperadors de Barcelona. És la gran cooperativa barcelonina que comença amb 60 sucursals, al cap de poc en tindrà 90, anirà creixent, passarà a tenir doncs, una desena de 10.000 famílies, a tenir 90.000 famílies associades en un any, és a dir, és ja una gran, és la gran cooperativa de consum barcelonina. També s'unifiquen totes les indústries de segon grau, tot el que és, creen la marca Productes Coop, no? Passen a ser, abans eren cooperatives individuals, doncs s'intenta d'alguna forma fer front als esdeveniments incerts des de la unificació. No? S'unifica tota la moneda cooperativa barcelonina l'any 36. Això és un tema que dona també per fer un altre debat, que és tota la qüestió de l'ús de la moneda dintre les cooperatives. Això, hi ha unes 1.200 monedes, 1.000 monedes cooperatives a Catalunya durant els anys 30. Cada cooperativa encunya la seva pròpia moneda. És un element que d'alguna forma fa que no hi hagi fluxos, que permet tenir capital social de reserva moneda. Aquesta moneda es sobresegella, no? I s'unifica, i això fa que d'alguna forma si ets soci d'una cooperativa de Sants puguis anar a comprar a Sant Andreu amb la mateixa moneda. És a dir, hi ha una sèrie de transformacions en aquest sentit més modernitzadores, no? Ells entenen tots aquests canvis des d'un punt de vista socialitzant, més socialitzant. Com més gran i més unificada la cooperativa, més abastarà, tindrà més capacitat de fer obra social, etc. No? Problemes que es troben les cooperatives en aquell moment, la minorització política, i intenten resoldre, fan mítings al Poble Sec, als grans teatres obrers, intenten demostrar que la cooperativa pot ajudar d'alguna forma en la nova economia revolucionària, la cooperativa com a complement de revolució, no? Conferència de 1936 a la nova obrera de Sants, per part de Josep Joan Domènech, no? Del conseller de Proveïments. Intenten fer, posar damunt la taula que la cooperativa pot ajudar en aquell moment. Hi ha alguns problemes polítics, els consellers de proveïments canvien, hi ha unes polítiques de preus, etc, que fan que, més les qüestions de la guerra, que hi hagi fam a la rereguarda, a Barcelona, a l'hivern del 36 mateix, hi ha problemes d'abastiments molt greus, i és en aquest moment en què les cooperatives, la Unió de Cooperadors de Barcelona, posa la seva capacitat i la seva alternativa en resoldre aquesta crisi de proveïments a través de la solidaritat dels cooperadors francesos. Els presidents de la Federació de Cooperatives Espanyoles i els catalans van a França, on poden comprar 15.000 tones de blat, 15.000 tones de farina, i són uns aliments que arriben a Barcelona a pal·liar la crisi de subsistències, i d'alguna forma la cooperativa comença a recuperar una mica la iniciativa política dintre del context. No? Ells al final el que apostaran una mica serà a la col·lectivització de les indústries i a la cooperativització del consum, del comerç. No? I de fet, durant els anys 37, amb el racionament, etc., en alguns pobles, a Granollers, Terrassa, comença a cooperativitzar-se el comerç, comença a crear-se les cooperatives, tots els habitants dels pobles han de ser socis de la cooperativa per fer-se distribució alimentària, i a Barcelona això també es comença a caminar d'alguna forma. No? I a partir d'aquí, evidentment, la Unió de Cooperadors Barcelonina creix fins un volum important. A nivell català hi ha unes 350.000 famílies que estan associades a les cooperatives obreres de consum a l'any 30-38. Estan pensant en tota la qüestió de la banca cooperativa, que és l'esglaó final una mica de la transformació cooperativa de la societat, no? El consum, que és la necessitat, la producció, el treball, però també la qüestió de les finances. S'havia creat una caixa de crèdit agrícola i cooperatiu, la Generalitat, l'any 34, però sembla que s'havia, no havia funcionat, s'havia quedat només pel sector agrícola, i estan pensant en aquestes qüestions de com articular més financerament tot el moviment, etc. Però evidentment el gener del 39 les tropes feixistes entren a Barcelona, i aquesta ja no és una etapa, això ja és un forat negre en la història del cooperativisme. Les cooperatives, algunes, sobretot a Barcelona, continuaran, a diferència de comarques on són expropiades per les lleis d'incautació de béns, doncs a Barcelona continuen. Què passa? Que perden massa social en un 90 o un 99%, és a dir, cooperatives que tenien 500 associats, 500 famílies passen a tenir-ne 12, molts socis estan empresonats, doncs molta gent, i sobretot s'ha il·legalitzat tots els instruments que creaven el moviment cooperativista, les federacions de cooperatives, la premsa cooperativa, allò que articulava de forma autònoma el cooperativisme de consum, doncs evidentment és substituït per les noves institucions verticals franquistes, la nova llei de cooperatives del 42, etc. Hi ha patrimoni que sí que és cert que al llarg dels anys 50 passa a altres mans, fraudulentament. Hi ha casos de cooperatives, doncs, la Lleialtat Sansenca, la Flor de Maig, Central, als anys 50 passa a ser doncs, uns propietaris individuals, no sap ben bé com, per deutes, han arrossegat molts deutes els últims anys. Bueno, això serà una constant en moltes cooperatives doncs, barcelonines, la pèrdua del patrimoni i el tancament de les entitats. I bé, a partir d'aquí, doncs, si voleu, ja podem no sé, continuar en un altre moment. Jo crec que amb aquestes pinzellades de la història del cooperativisme obrer barceloní, el que és fonamental, penso, és donar un valor a la història, al cooperativisme com un agent actiu en la creació de ciutat, és a dir, els barris no s'haguessin articulat de la forma que s'han articulat ni políticament, ni culturalment, ni educativament, ni econòmicament, sense el paper de les cooperatives obreres. És un bagatge que ha estat invisibilitzat per tots els motius que us explicava i jo crec que d'alguna forma és de justícia recuperar-lo, primer perquè va existir i jo crec que des d'un punt de vista historiogràfic seria un paper lleig no afrontar l'existència d'aquest moviment, però també des d'un altre punt de vista doncs, perquè és un model inspirador de formes d'aquesta economia de la fraternitat, d'una economia no basada en el lucre sinó en la resolució col·lectiva i solidària de les necessitats humanes, bàsiques, quotidianes, que jo crec que ens pot donar doncs, idees per afrontar uns temps que com els d'avui, que són uns temps convulsos, com tots i totes coneixeu. I si us sembla, ho deixem de moment aquí i fem una mica un debat o unes preguntes.
Bé, si us sembla ara i com és costum, doncs iniciarem els debats. Si algú de vosaltres té alguna qüestió a preguntar, doncs aixeca la mà i passem el micro. Davant.
Bé, jo amb això últim que has dit pensava això, potser no toca gaire, però aquí a Barcelona actualment hi ha un documental que es diu L'esperit del 45.
Ah, sí.
Que està ambientat a Gran Bretanya i que planteja que de recuperar l'esperit que ells van tenir després de finalitzar la Segona Guerra Mundial per recuperar tot el que s'havia perdut i sobretot sortir de la situació supercrítica que estava. No? Llavors jo des que he vist aquest documental vaig pensar: bé, i aquí quin esperit podríem com recuperar, no? Quin període històric tenim que hi hagi hagut com una empenta tan gran com per sortir des de molts punts de vista, tant polític com econòmic com social, de la situació que tenim. Creus que el moment del cooperativisme seria potser una força per sortir de la situació? I després l'altra qüestió que també estava pensant és que als anys 60 hi va haver, quan l'escola pública era una escola, doncs, l'escola bastant depauperada, hi va haver moltes experiències de cooperativisme a nivell de creació d'escoles entre pares i mestres, que fins i tot la quota eren escoles privades, que les quotes dels alumnes eren fixades segons les possibilitats econòmiques de la família, els sous dels mestres eren molt ajustats, etc. No? S'ha estudiat una mica tota la part aquesta de cooperativisme en el nivell de l'educació?
Nosaltres hi ha un llibre que és sobre les cooperatives d'ensenyament al País Valencià, hi ha algunes coses, però jo crec que és una història que està pendent de fer. Tot el cooperativisme és un moviment, doncs, com que és un moviment pràctic, doncs la gent va per feina, perquè ha de, els projectes s'han d'aixecar i sabem, tots els que estem en una cooperativa sabem que sempre estem als límits, no? Jo crec que, i acadèmicament no hi ha hagut interès, per tant, està pendent. De fet, la història del cooperativisme està pendent de fer... Falta una gran monografia de la història del cooperativisme a Catalunya, des del seu inici fins avui, no existeix, i tampoc està feta les històries més sectorials, no? El cooperativisme d'educació, el cooperativisme de sanitat. Hi ha monografies d'alguns personatges importants, però no, jo crec que no està recollit. I respecte a les dates o els símbols, no sé, anys importants tenim a la història de la ciutat, de solidaritat i de rebel·lia. Jo crec que l'important és entendre que la seva data en el cooperativisme era cada dia. O sigui, no era, evidentment el 31 va ser important, perquè la República, doncs, va ser un impuls institucional al cooperativisme. Hi ha anys, hi ha dates que durant aquells anys poden ser importants, la Primera República, la Segona República... dates de revolucions, dates en podem trobar, però jo crec que l'aprenentatge pràctic que ens dona la història del cooperativisme és que ells deien que actuaven com un cranc dintre del capitalisme, com un animal petitet que anava foradant, no? I anava creant una alternativa econòmica basada en la resolució de necessitats i en l'aspiració de substituir les relacions capitalistes de producció per unes cooperatives. És a dir, mirem els estatuts dels anys 30 i fan una declaració de principi tota la qualsevol cooperativa de consum que és espectacular. Ells volen impulsar la cooperació per acabar substituint les relacions socials capitalistes per la cooperació. Però clar, jo crec que l'aprenentatge és aquest, és a dir, ells van crear amb 70 anys d'història, doncs quotidianament, desenes de milers de persones, homes, dones, anònims, des de l'anonimat, és a dir, sí que hi ha personatges importants, teòrics, etc., però qui va aixecar el cooperativisme era la gent que anava cooperativisme de consum, era la gent que l'anava a comprar cada dia, la gent que organitzava els actes públics, la gent que organitzava les escoles, és a dir, el poble fraternal, el poble obrer de la ciutat, i ho feia cada dia. Per tant, o sigui, les dates van bé a vegades per generar imaginaris, però jo crec que l'imaginari més fort és que l'esforç col·lectiu ha de ser quotidià, i si no, no hi ha canvis de règim vàlids ni grans ideologies redemptores. Per tant, això sí que és un aprenentatge. Mentre no hi hagi una base social cohesionada que treballi quotidianament, doncs segurament no hi haurà un canvi important, substancial. No? Hi ha dates que segur que no agafaríem. 39,
però l'estil cooperativista podria ser un motor, no? O seria molt difícil en els anys actuals?
Això és un debat també, pel que plantejaves tu, per exemple, què és allò públic? Hi ha un debat important. Allò públic en aquesta època no existeix, l'allò públic. L'Estat és repressió i misèria. Llavors, allò públic ho generen de forma autogestionada. Després, l'Estat del benestar intenta resoldre una sèrie de contradiccions, unes necessitats. L'Estat del benestar es fa perquè no es faci la revolució, jo crec, no perquè, diguéssim, els seus benefactors pensessin que els obrers han de menjar i viure i tenir vacances pagades, es fa per evitar conflictes socials. Aquest model estatalitzador de la societat també ha fet que la gent es dormís i que, com que tenien necessitats cobertes, doncs perdés la capacitat d'autogovern de les seves pròpies vides d'una forma col·lectiva. Ara ens trobem en què s'ha privatitzat l'estat del benestar i no tenim la capacitat col·lectiva d'autogovernar les nostres vides. Per tant, hem de refer a poc els camins. És a dir, potser d'aquí un temps torna a haver prou força social com perquè el capitalisme vulgui fer un pacte amb nosaltres i fer un nou estat de benestar. Però el que és cert és que si nosaltres no generem totes aquestes alternatives des de baix i no generem prou lluites socials, això no es donarà. No sé. Cooperativisme avui, bueno, doncs hi ha experiències interessants. Som Energia, no? Una cooperativa de consum ecològic, es funda fa 3 anys, té 10.000 socis. Segurament aquests senyors amb bigot i aquestes senyores amb faldilles i d'això veiessin la cooperativa Som Energia i estarien molt orgullosos d'intentar substituir les grans empreses multinacionals de l'energia que destrueixen el planeta, donen salaris elevats a polítics amics i tenen un model de desenvolupament depredador per una energia neta, cooperativa, solidària, etc. O sigui, jo crec que hi ha elements actuals que es poden cooperativitzar de forma important i de fet hi ha certes tendències a la cooperació social que s'estan donant en molts àmbits. El que passa que no estan tenint un diàleg amb el cooperativisme existent. Però, per exemple, tota la qüestió de la cooperació social a les xarxes socials, a la cultura lliure, al software lliure, és a dir, tot, hi ha tota una sèrie de generació que s'està formant en la cooperació social. Jo crec que hi ha una font de nova cooperació en molts àmbits, no? S'estan parant desnonaments cada setmana, això és cooperació social, és a dir, d'aquestes resistències i d'aquestes creativitats segurament sortirà el cooperativisme al futur.
Més paraules? Doncs, si no és així, sí, com que és una mica tard, doncs moltes gràcies per la seva assistència. El programa definitiu del quadrimestre està a punt de sortir, però hem fet unes quantes fotocòpies que estan allà al final per si vostès volen agafar-les. I el d'aquí a 15 dies la propera xerrada és sobre l'Àger Barcelonensis, propietat de la terra i elits locals del segle I al II després de Crist. O sigui que fem un gran canvi, un salt històric important, malgrat que tota la reflexió ha sigut molt interessant, no només per als aspectes de històrics i urbans, sinó també per les reflexions en funció de les dificultats, no?, del món actual, i que segurament necessiten, com en el seu moment van necessitar aquests moviments, no?, els sindicats, les cooperatives, a partir de societats de resistència, a partir de molts experiments que no tots van reeixir, però clar, ni els partits, ni els sindicats, ni les cooperatives es van fer d'un dia a l'altre. Tots probablement és possible que estiguem també en un moment amb aquesta necessitat, no?, de provatures, de creativitat, de buscar noves sortides que ens beneficin a la gran majoria, no? Doncs res més, bona nit i fins la propera. Ah, ja saben que ho poden comprar, si no el tenen, aquí a baix o a les taquilles. Ara no. Ara és molt tard. Però bueno, per aquí se passa...